informatius d'estiu a Ràdio Pego, dimarts i dijous a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
Hola, com esteu? Encarem l'últim dia d'onada de calor d'esta setmana. Pareix que la setmana que ve en tindrem una altra, però d'això ja en parlarem. De moment ens quedem que avui és l'últim dia amb la vista aronja per a les temperatures activat. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, a Pego, arribarem avui als 41 graus. Repassem titulars amb Vicent Morera, que està al control tècnic. I comencem per ahir, per l'últim dia de l'onada de calor, este dijous. Continuem en avís taronja per temperatures que, com hem dit, a Pego poden arribar als 41 graus. Estarà activa eixa avís taronja fins a les 8 de la vesprada. La regidora de Sanitat demana al veïnat de persones majors que visquen soles que les vigilen o que avisen els serveis socials o acció urgent perquè se n'encarreguen. Extingit l'incendi del desballestador del Verger. A les 11:22, el Consorci Provincial de Bombers d'Alacant comunicava l'extinció d'un foc que començava ahir abans de les 2 de la vesprada en un desballestador del Verger prop de la Nacional 332. L'Ajuntament d'esta localitat veïna va demanar durant unes hores a la població més pròxima a l'incendi que no isquera al carrer i tancara portes i finestres per la toxicitat del fum. Aprovada definitivament la modificació de les bases d'execució del pressupost de 2026. Esta recull les subvencions atorgades a 44 entitats locals per valor de 299.561 euros. Durant el procés d'exposició al públic, la modificació no va rebre cap al·legació i ahir va ser publicada al butlletí oficial de la província. L'IES Enric Valor participa en el projecte Erasmus Maris per a estudiar la presència de microplàstics al Mediterrani. A partir del curs que ve, alumnat de quart d'ESO i de primer de batxillerat prendran mostres prop de la desembocadura del riuet i les analitzaran en el laboratori. Dades que després pujaran a una plataforma conjunta a partir de la qual es crearà un primer mapa on es podrà comparar la contaminació per microplàstics al litoral mediterrani. Hem parlat amb Tamara Hortolà, cap del Departament de Biologia i Geologia de l'IES Enric Valor de Pego. Escoltarem l'entrevista que hem tingut amb ella. Les dones de Pego i Les Valls estan convidades a inscriure's en el taller Renàixer Col·lectiu, un espai pensat per a parar, per a dedicar-se un temps a una mateixa, un espai d'escolta activa que tindrà 7 sessions, 3 al mes de juliol i 4 al setembre. Seran els divendres i la primera sessió és el 17 de juliol, com diem, divendres. La inscripció es realitza a la seu de la Mancomunitat de Serveis Socials de Pego i Les Valls. Quan pinte, he de sentir alguna cosa. És el que diu Tere Ferrando Pérez, perquè per a la protagonista de l'última publicació de la col·lecció Raig de Llum, que promou l'Arxiu Municipal de Pego, pintar per pintar no té sentit. La col·lecció té com a objectiu posar en valor les pintores i els pintors de la localitat.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
Ahir, dimecres, Pego també va superar els 40 graus en àmplies zones del municipi del Terme. Els observatoris de la xarxa d'Avamet instal·lats al Musical, el centre de la població, a la Plana i a Sant Jaume van superar els 42 graus. Avui encarem l'últim dia de l'onada de calor d'esta setmana i, com hem dit abans, tindrem un respir, però la setmana que ve tot apunta que en tindrem una altra. Des del migdia i fins a les 8 de la vesprada torna a estar actiu l'avís taronja per temperatures que poden arribar avui fins als 41 graus a la nostra localitat. Tot i la calor d'estos dies, però de moment enguany no hi ha més incidències que la resta d'anys, segons informa la regidora de Sanitat, Merche Volta.
De moment enguany no està havent més incidències que la resta de anys. Pego és un poble que fa molta calor de tota la vida. La gent de sempre pues, emigrava a l'estiu, juliol i agost era anar al mar perquè així no es pot viure. I esta ona de calor pues, estem passant-la relativament com tots els anys, com tot l'estiu.
No obstant això, incideix la regidora de Sanitat en dos qüestions. D'una banda, posa el focus en la gent major que se'n va al camp.
Incidir en un parell de coses que crec que són molt interessants. A banda de tot el que ja s'ha dit, perquè penso que ja està tot més o menys dit i la població està advertida i sap el que té que fer, jo recalcaria que una de les incidències així que més notables d'ara és la gent major que se'n va al camp. L'home de 70 anys que físicament encara s'encontra bé i se'n va al tros i que, encara que ells tinguin costum d'anar al matí, és que ara matí ja calfa el sol i a millor a les 9 ja ell està cansat, suat i pot sofrir un colp de calor i és ja tindre en compte. Entonces, pues és s'ha d'evitar la gent major, evitar anar a camp o anar el mínim de temps possible i en hores pues, molt matí o a boqueta de nit.
D'altra banda, es fixa Merche Volta en la gent major que està a casa i sobretot fa una petició al veïnat d'eixa gent major.
La gent major que està a casa. En Pego també ja tenim constància de que hi ha moltes cases, o la majoria ja tenen aire condicionat, inclús persones majors que a lo millor fa 2 anys encara no tenien aire condicionat i estan en camaes o estan en casa perquè no poden eixir, ara ja en tenen. Tot això és molt bona notícia perquè la gent saps que té que estar fresqueta, per lo menos, perquè ara sense aire, damunt vaig llegir, vaig veure a nit de notícies que l'aire ajuda a previndre infartos i col·lapsos. Entonces, que si algú té de veir una persona major que a lo millor sap que està soles i fa un dia o això, que no l'ha vista, o sap que pot deixar-se de costat un poble de prendre aigua i posar-se més fresqueta, pues que la cride, que la vega, i o que mori directament es posa en contacte en serveis socials o en acció urgent, perquè acció social també està reforçant, igual que des de serveis socials, les treballadores de SAT i això estan reforçant l'anar a veure als usuaris. I més que res és això, que si tu tens que tens un veí major que està soles i trobes i dius, estarà bevent el que toca, estarà, o fa 2 dies que no el veig, pues una crida telefònica o una crida al timbre, com estàs? O mira, serveis socials, pues a la direcció tal hi ha una persona que fa dies que no l'ha vista, o podíeu passar i pegar una mirada, pues això és una cosa molt simple, molt fàcil de fer i que pot ajudar molt a la persona que estigui en aquestes circumstàncies.
Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Des de Pego, ahir de vesprada s'apreciava perfectament la columna de fum que va provocar l'incendi en un desballestador del Verger, situat a uns 200 metres del carrer Elx i la Nacional 332. L'incendi s'ha donat per extingit fa poc més d'una hora i mitja, abans de les 11:30 del matí d'avui dijous. Ahir hi van treballar combatent les flames una unitat de comandament, una bomba urbana, una bomba nodrissa pesada, un sergent, un cap i 6 bombers del Parc de Dénia del Consorci Provincial d'Alacant. Un mitjà aeri en preventiu també hi va estar treballant per la proximitat de les flames a terreny forestal. A més, van rebre el suport d'una bomba urbana pesada del Parc d'Oliva en compliment del conveni de col·laboració de zones limítrofes. A les 16:34, l'Ajuntament del Verger recomanava a la població de la zona dels voltants del desballestador que tancara portes i finestres i evitara eixir al carrer per a previndre possibles intoxicacions per inhalació de fum a causa de la toxicitat del fum provocat pels materials dels cotxes en desús acumulats al recinte incendiat. Les restriccions el saben poc abans de les 7:30 de la vesprada. Era, però, a les 8:07 quan Emergències comunicava que la policia local del Verger confirmava l'absència de fum i el desconfinament de la població de la zona afectada per este incendi al Verger. La zona més afectada pel fum va ser des de la CB730 fins a la rotonda de la CB723 i d'ahir fins a la mar per com bufava el vent.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
Ahir dimecres 8 de juliol, el butlletí oficial de la província d'Alacant publicava l'aprovació definitiva de la modificació de les bases d'execució del pressupost de 2026. Esta modificació es va aprovar per unanimitat en el ple ordinari celebrat el 4 de juny perquè la Junta Central de Moros i Cristians havia canviat el nom i el CIF i no es podia... I si no es duia a terme esta modificació amb la nova denominació, no es podia signar el conveni per a rebre subvencions municipals. La intenció era poder signar eixe conveni abans de festes, segons va explicar durant el ple el regidor d'Hisenda. Durant el període d'exposició al públic no s'han presentat al·legacions i passat el termini queda aprovada definitivament eixa modificació. Una modificació de les bases d'execució del pressupost que inclou subvencions per a 44 entitats per un valor econòmic total de 229.561 euros. El Pego Club de Futbol és l'entitat que rep la quantia més alta, 67.500 euros. La Federació de Festes de Moros i Cristians de Pego és la segona amb l'import més elevat, en 42.000 euros. En la tercera posició es troba el Club de Bàsquet Pego amb 37.500 euros. Altres quatre entitats reben imports de 5 xifres. Estes són la Societat de Caçadors i Apron Sen Veu, que és l'associació protectora Sense Veu, associada a Aprop, amb una subvenció de 15.000 euros cadascuna. La Falla Plaça i Natzaret obté una subvenció de 10.987 euros i l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego una ajuda de 10.000 euros. La resta d'entitat estan totes per baix d'estes xifres.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
Visitem l'IES Enric Valor de Pego en un ambient que no és l'habitual perquè ja sabem que s'ha acabat el curs i per tant n'hi ha com més silenci. No és que estigui en silenci del tot perquè hi ha matriculacions i aleshores n'hi ha cua i la gent encara circula pels passadissos, però és veritat, no hi ha eixe enrenou, no? que durant la major part de l'any ompli de vida esta instal·lació. I esta visita a l'IES Enric Valor de Pego es deu perquè al mes de juny ens assabentàvem que el professorat de Biologia i Geologia participava en un projecte europeu contra els microplàstics dins del programa Erasmus Maris. Este programa permet als centres educatius anar més enllà d'una conscienciació ambiental per a avançar cap a la participació científica, i això vol dir pues, interpretar dades científiques, les evidències no, que ens mostren, també posar un pensament crític orientat a l'acció i la capacitat d'abordar desafiaments reals de conservació en entorns marins i d'aigua dolça també. En aquest cas, s'estudia l'entorn marí, que és el que més ens caracteritza, per a ajudar, i ara ens ho confirmaran o no, el que és tancar la bretxa de dades sobre microplàstics realitzant un monitoratge. I més concretament, la primera experiència s'ha dut a terme ací a prop, a Xàbia i a Dénia, que s'han convertit, podríem dir, en un laboratori europeu per a estudiar la presència d'aixòs microplàstics al nostre litoral. Estem amb Tamara Hortolà, ella és cap del Departament de Biologia i Geologia de l'IES Enric Valor de Pego, per a que ens explique més coses sobre este projecte Maris. Tamara, molt bon dia.
Bon dia.
En primer lloc, m'agradaria saber, per a que l'audiència se situe, quan parlem de microplàstics, de què estem parlant?
Estem parlant de residus que queden de tot allò que utilitzem de plàstic, que queden a l'aigua, que no els vegem, però estan ahí. I segons estudis, s'acumulen al nostre cos, s'acumulen el fetge, s'acumulen els ronyons, i poden provocar moltíssims problemes que encara no sabem fins on pot arribar.
I com vos arriba la possibilitat de participar en el projecte Erasmus Maris i què fa que decidiu donar el pas de participar?
Una antiga professora jubilada, Antònia Trompeta, que sempre està present en moltes iniciatives, ens ho va dir, que anaven a fer un curs del CEFIRE, el Centre de Formació del Professorat, que tenia que veure amb aquest projecte, que era molt interessant, perquè la idea era que els alumnes treballaren com si foren científics. És veure la ciència, però no des de fora, no poder participar analitzant al laboratori les mostres i treure unes dades que després podrien volcar a una xarxa de la Unió Europea.
Sona molt bé, la veritat sí, és que sona sí. Molt bé. Enguany heu fet, com hem dit, la primera incursió, no? En què ha consistit?
L'any passat ja ens vam reunir, ens vam fer una xerrada i ens van explicar de què anava. I vam quedar pendents de fer un curs de formació, perquè per a poder dur a terme aquesta iniciativa necessitem estar formats. Necessitem materials al laboratori, necessitem una xarxa per a mostrejar, aleshores van quedar pendents del curs. I ara, el mes de maig, vam anar a Xàbia, un dia a Xàbia i l'altre dia a Dénia, i allí vam posar en pràctica el que havíem de fer per a mostrejar. El primer dia vam anar a Xàbia i vam fer el laboratori, vam fer l'analítica al laboratori. Ens van donar una mostra, problema, i vam haver de treure quina quantitat de microplàstics hi havia en eixa mostra, problema. Tot això per a poder fer-ho després als laboratoris dels instituts, que és això el més interessant, el que ho puguen fer els alumnes. Ho vam fer nosaltres, els professors, vam fer la mostra problema, vam treure la quantitat de microplàstics i, a més, vam decidir on anàvem a mostrejar, perquè tots som centres de la costa, hi havia centres de Dénia, de Xàbia, estava Pego, clar, Pego, la platja, nosaltres no...
Oficialment
no tenim platja. Aleshores, jo tenia un poc complicat a l'hora de mostrejar, jo diria, ara on, no? Amb el Google Maps vam estar mirant i vaig pensar en el riu Molinell. I Camel, que és un dels representants de l'Erasmus Maris, em va dir que era molt bon punt la desembocadura d'un riu cap al mar, que estaria molt bé que ho fera allí perquè això donaria moltíssima informació també del que arriba al mar. I la idea és eixa, de que jo mostregi al riu Molinella, allí on està el pont.
Al riuet.
Sí, al riuet. Allí puc llançar la xarxa de mostreig i seria un bon punt. Això és la idea.
O sigui, que ahir sí que tindríem la barreja d'aigua dolça en aigua marina, no?
Exacte.
Què consideres que aporta el projecte Erasmus Maris a l'alumnat que participarà, entenc, a partir de l'any que ve?
Jo el veig molt interessant. Per a mi pot aportar moltíssimes coses, perquè a classe sempre els parlem de la ciència, de la finalitat que té, de com podem ajudar a les persones, però ells realment això no ho veuen. Parlem de laboratoris, parlem de gent que analitza, que fabrica vacunes, però ells això no ho veuen. És una manera de que ho vegin, és una manera de poder anar a mostrejar, agafar mostres i després als laboratoris de l'institut ells treballar com si foren científics i treure aquestes dades. I no aquestes dades i ja està, que queden ahí, no. Aquestes dades es volcaran a una xarxa de dades de molts instituts, no només de tota Espanya i part d'Europa, i serviran per a fer un mapa de la quantitat de microplàstics que tenim a les nostres costes. Que participar en un projecte que és important i aquestes dades s'utilitzaran.
Sí, més quan veus que moltes vegades quan entrem, ara que fa calor, a la mar, no? I ja veiem, sobretot de vesprada, que està més moguda, restes de plàstics, i això es veuen. Però és que els microplàstics, com deies al principi, no es veuen, no es poden detectar a simple vista, no? I n'hi ha molts més dels que ens podem imaginar.
Moltíssims. Jo mateixa, mira que havia sentit parlar del tema, però m'he quedat al·lucinada quan hem analitzat les mostres problema, hem eixit al mar i hem vist el que hi ha. I però això com pot estar? És que això no es veu, és molt difícil. O sigui, realment el procediment de laboratori per a traure'ls i poder comptar-los, i quan els comptes necessites una llum ultraviolada són supermenuts, però et dones compte que molt poc d'aigua n'hi ha 50, 60 microplàstics que no es veuen per a res.
Entens que amb les dades que a partir d'ara començareu a prendre i que en principi has dit que seran homogènies, no? que s'homologaran, sí. Seran harmonitzades, sí. Es crearà un mapa més clar, més comparable de la contaminació per microplàstics que hi ha a la Mediterrània, siga ací, siga a Andalusia o a França o a Itàlia?
Eixa és la idea, perquè ara mateix sembla ser que no hi ha ningú mapa que les dades siguin homologades i que se vagin estret amb els mateixos mètodes. No n'hi ha cap. Això és el que ha costat molt en aquest projecte. Utilitzar un mètode per analitzar els microplàstics assequible als instituts, perquè els instituts no és un laboratori com pugui ser un laboratori d'una empresa o d'una indústria. Els instituts tenim uns laboratoris molt limitats. Aleshores és poder fer una anàlisi de microplàstics homologat per a tots els instituts, que tots utilitzem el mateix, que no siga massa car i que dins del que cap siga prou senzill. I així sí que tindrem un mapa que es podrà utilitzar.
I quin és aquest tipus de mostreig que feu? Ens pots descriure més o menys?
Sí, la xarxa de primer és anar a agafar la mostra. Per agafar la mostra necessitem una xarxa de mostreig, que això ens van dir com havia de ser, les mesures, ens han facilitat tot, les mesures, com ha de ser la xarxa de 300 micres, i així al centre, ho he de dir, un professor de tecnologia ens ha ajudat per a construir-la amb els alumnes. El que passa és que van construir, diguem, l'armazó, però la xarxa ja ha sigut molt difícil, perquè aquesta tela l'ha muda de a una fàbrica, després això s'ha de cosir d'una forma que nosaltres no podem i finalment no sé si la podrem aprofitar, igual sí, si col·laborem amb altres centres per a que ens facin centres que treballen cicles formatius de tèxtil, si la podrien acabar, si no ens la deixaran, l'Erasmus Maris la deixarà, i es tracta de llançar-la a l'aigua i mitjançant el GPS tenim que saber molt bé la zona, el punt concret, controlar també la velocitat del flux de l'aigua i ahir després s'acumula una mostra d'aigua al final d'aquesta xarxa, que ja té com un embut al final. Amb això tenim que netejar molt bé la xarxa perquè els microplàstics, el principal problema que tenen és que s'apeguen a tot. Es queden pegats a la xarxa, es queden pegats al vas de precipitats del laboratori, es queden pegats a tots. El procediment és rentar moltes voltes amb aigua perquè és molt difícil comptar-los perquè ells s'adhereixen a les superfícies. Aleshores, amb aquesta mostra, netejar-ho molt bé, agafar-ho en un pot, portar-ho al laboratori, i al laboratori, mitjançant una bomba del buit i mitjançant una tinció en roig de Nil i una llum ultravioleta, amb això els podem comptar, en un procediment un poc més lent, però sempre rentant, perquè ells s'apeguen a tot el material del laboratori. I finalment, amb la llum ultraviolada, ahir els comptem.
Uau! fareu mostres una volta a l'any o en diverses èpoques per a veure si també canvia o no la quantitat?
En principi començarem amb una, però jo crec que volen que fem més mostrejos, no serà un només.
Per a també comparar, no?
Crec que sí.
En un article publicat el 2024 pel campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, s'informava que, segons les dades de WWF, Espanya està abocant al dia més de 126 tones de plàstics al Mediterrani. La nostra mar s'està convertint en una de les més contaminades del planeta. Això és degut a les seues costes densament poblades, amb intenses rutes de transport marítim recreatiu i mercant, amb elevat aprofitament de recursos pesquers, convertint-se, en paraules de WWF, en un gran parany de plàstics. I s'estima que el 80% d'estos plàstics es genera en el medi terrestre, procedent de l'abocament d'aigües residuals sense tractar o sotmeses a tractaments poc òptims o barrancs o rius, de l'abandó de residus en abocadors incontrolats, la incorrecta separació i gestió dels residus als pobles i les ciutats, l'ús del vàter com si fora una paperera normal i corrent. Aleshores, no sé si tot això, perquè també diu que el 20% restant procedeix de l'activitat nàutica o pesquera. No sé si durant el projecte o el curs també estudieu els canals pels quals arriben els plàstics i microplàstics a la mar, no sé, el cicle de l'aigua, entenc que sí, que totes aquestes coses les mireu, però pot ser de manera més tangencial.
Això, la veritat que no ens ha donat temps a parlar-ho massa, perquè realment el curs va a la finalitat aquesta de treure la quantitat de microplàstics. Això, però en les nostres aules, això ho estem fent contínuament. Estem intentant conscienciar a l'alumnat, parlem de què passa amb els plàstics, que utilitzen altres utensilis que no siguin de plàstic, que el plàstic sempre deixa residu. És la nostra feina de cada dia, però pensem que això ja seria més que vegeren la conseqüència, i a veure si així també, perquè sempre hem d'estar conscienciant a l'alumnat. Pareix que se'ns oblida algunes coses, si no estem dient sempre, i aquesta és una manera que ells vegin els seus propis ulls com està el mar Mediterrani, en aquest cas. Està ple de microplàstics i ells no els veuen, i les coses que no es veuen sembla que no estan.
Sí, és com si no existiren.
Com si no existiren. I així sí que podran veure-ho.
És alumnat de primer, de segon? No?
L'alumnat per al que està enfocat és per alumnat de quart de l'ESO i primer de batxillerat. La idea és treballar amb alumnes de això, final d'etapa de l'ESO i primer de batxillerat. El segon de batxillerat és impossible perquè estan en les EBAU, això no és possible.
No. El projecte Erasmus Maris tot apunta que tindrà continuïtat, com estaves comentant, que s'ampliarà a altres zones de la costa. L'IES Enric Valor entenc que continuarà formant part d'aquest projecte, almenys mentre tu estigues.
Sí, sí, per mi el projecte continuarà. Ara mateix s'han setat així, perquè en Castelló ho havien fet tres instituts, que són els que han demostrat, els tres instituts de Castelló han demostrat que eixe estudi serveix per a fer un mapa, que eixes tècniques de laboratori i de mostreig són vàlides per a tindre dades homologades de tots els instituts que vulguin participar. I a partir d'ahir ja està vist que això funciona i que si volem tindre un mapa hem de fer-ho així. I que l'analítica de laboratori, el mostreig, funciona perfectament per a poder tenir com un estudi com qualsevol altre de qualsevol científic, és vàlid. I nosaltres ho farem este any i si n'hi ha que anar agafant dades, sí, estarem ahí, sí.
Perquè per a quant hauríem de tindre posat el focus d'uns primers resultats d'este treball?
No ho sé, la veritat que no ho sé. Nosaltres l'any que ve ja començarem a mostrejar i tindrem resultats i resultats. Això és la mostra i en la mateixa setmana tenim el resultat dels microplàstics a la nostra zona. Però si hem de fer-ho durant l'any, ja igual a final d'any és quan publicarem tots els resultats, perquè som els mateixos alumnes que els pujarem, suposo també, juntament amb el professorat, els pujarem a una plataforma a la que també estem adscrits ja, és una plataforma on allí volcaran tots els centres de tota Europa les dades.
I en el primer mostreig que vau fer per a saber com anava el mètode, ja heu pogut detectar que hi ha, el que intuïm, molts microplàstics?
Sí, sí. La primera vegada que vam anar, jo em vaig quedar al·lucinada, perquè vam anar a Xàbia amb el Mundo Marino i allí vam tirar la xarxa de mostreig i després ho van analitzar, no nosaltres, sinó els experts que venien de la Comissió Europea, i ells ho van fer allí, una espècie d'anàlisi que ens ensenyaven a tots, ho estàvem mirant, i allí vam veure que una quantitat de microplàstics impressionant. Ahir em vaig quedar al·lucinada. I ara, esta vegada que ho hem fet, nosaltres vam fer el mostreig, però després la tècnica, el laboratori, com ho vam fer el dia d'abans, el laboratori, vam aprofitar el divendres, era una solució al problema que ells havien agafat d'un, no sabem, d'un lloc, per a veure si fèiem bé el procediment i ens donava el resultat adequat, però no sabem d'on era. Però la que vam anar a Xàbia en el Mundo Marino i vam agafar la mostra i vam veure en els nostres propis ulls que aquesta mostra que acabàvem d'agafar estava plena de microplàstics, i això va ser al·lucinant, perquè ja el dic, és que no es veuen.
Tamara, suposa que tornarem a parlar per a veure el curs que ve, no? Quin és el resultat i si realment l'alumnat ho viu doncs d'una manera molt conscient, com estàvem comentant, però també allò de veure que realment es poden fer coses, no? A partir d'allò que van aprenent a classe.
Per a mi és el que més m'il·lusiona. Veure-los a ells quan estiguen al laboratori o quan estiguen allí al riu agafant les mostres i que després arriben al laboratori i ells mateixa ho analitzen i vegin la quantitat de microplàstics que hi ha, que es va agradar moltíssim, que és ser, o sigui, estar treballant com si foren científics i veure que el que estan fent serveix per a algo.
Doncs ens quedem amb això i ja el dic, que tornarem a parlar, no sé exactament en quina època del curs que ve, però...
Sí, anem parlant, jo aniré dient, si vols.
Sí, 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 perquè jo crec que és un estudi molt interessant també, en el que s'heu embarcat. Moltes gràcies, Tamara Hortolà.
Gràcies a tu.
I fins a la propera.
Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Divendres que ve, 17 de juliol, s'inicia Pego el programa Renàixer Col·lectiu en la seva segona fase, un espai pensat per a dones de Pego i les Valls que tenen ganes de millorar la seva autoestima i també el seu benestar emocional, com explica la regidora de Serveis Socials, Merche Volta.
És la segona fase d'un taller que vam començar ja l'any passat, que va ser un èxit i està dirigit a totes les dones que integren la mancomunitat de Pego i les Valls i que busquen millorar la seva autoestima i el seu benestar emocional. La segona fase, i el que pretén aquest taller és plantejar un enfocament centrat en l'empoderament personal, social i laboral com a procés fonamental perquè les dones puguen reconèixer el seu valor. Una volta que si elles reconeixen el seu valor és més fàcil assumir un paper actiu i protagonista en la seva pròpia vida. També no sol repercutir en el benestar emocional, sinó també reforça la seva capacitat per prendre decisions i proposar-se un objectiu social i vital.
Renaixer Col·lectiu vol ser un espai segur i de suport mutu on treballar aspectes fonamentals de l'autoestima i l'autoconeixement, un espai per promoure una major autonomia emocional, social i també personal. No serà una formació teòrica ni pesada, sinó un espai participatiu amb dinàmiques i activitats pràctiques, també amb moments de compartir.
Cada dia van fent coses diferents i a part. Part més que teòrica, és més part de conèixer a les dones mateixes. No? Es treballa en aspectes molt quotidians perquè elles vagin coneixent-se millor com es senten, com parlen, com es parlen entre elles mateixes, com la forma en què es afecta la seva vida quotidiana, tot això. I després, això és la primera fase, conèixer-les i saber elles quins problemes tenen o quina forma d'actuar. I una volta que ja tens això, doncs ja pots començar a formar i a treballar-les perquè siguin més fortes i més segures. Aquesta seria la primera part, treballar els aspectes quotidians. Després també es tracten temes com l'autoestima, la confiança, la comunicació i la gestió de situacions que es bloquegen a elles i generen malestar. També no és una formació ni teòric ni pesar, sinó és un espai participatiu amb dinàmiques i activitats pràctiques i moments per compartir les seues emocions i que elles es senten còmodes. Més que res, escoltar-les i anar analitzant la seva situació. I també es treballarà, una altra part molt important, és orientar al futur, a ajudar-les a identificar les seues capacitats, a recuperar la confiança i conèixer els recursos que elles poden facilitar, que elles tenen, pot facilitar la millora de la seva situació econòmica i personal. O sigui, saber tu fins on pots arribar t'ajuda a buscar feina, saber ja tens un pilar i un coneixement de on pots arribar i per on pots començar, i saps que n'hi ha gent darrere tu que t'ajuda, que t'escolta i que el que passa a tu es pot solucionar i pots avançar.
Renaixer Col·lectiu, en la seva segona fase, es desenvoluparà els divendres, concretament els dies 17, 24 i 31 de juliol, de 10 a 12, i els divendres 4, 11, 18 i 25 de setembre, de 9 i mitja a 12 del migdia. Les sessions tindran lloc a la Casa de Cultura i les dones interessades en participar es poden encara inscriure a la Mancomunitat de Serveis Socials.
Sí, es fa a la sede de serveis socials i si pots inscriure't allí, de moment ja són 17 dones, 17 persones. Nosaltres també estem cridant a gent que trobem que seria interessant per la seva situació, que seria interessant que participara en aquest taller. Estem cridant-la i la resposta és molt positiva.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
Divendres 19 de juny va tindre lloc a la sala d'actes de la Casa de Cultura la presentació de la tercera publicació de la col·lecció Raig de Llum, una sèrie dedicada a les pintores i pintors de Pego. La protagonista d'esta última publicació és Tere Ferrando Pérez, una pintora que plasma sobre llenç i altres suports els costums i la vida quotidiana del nostre poble, segons expliquen des de l'Arxiu Municipal. Amb la sala plena, la regidora de Patrimoni, Laura Castellà, va recordar que la col·lecció Raig de Llum va néixer per a posar en valor els artistes pegolins i per a fer-ho calia que quedara per escrit part de la seva obra com la major part del patrimoni documental que custodia l'Arxiu Municipal.
Col·lecció que va néixer per posar en valor els artistes pegolins i amb un objectiu clar, que és que quedara per escrit part de la seva obra. Com sabeu, sols perduren el temps allò que queda escrit perquè les paraules se les emporta el vent. I així en l'arxiu sempre hem de fer el mateix, que tot ha de quedar per escrit perquè si no les paraules i les coses que succeeixen se les emporta el vent. Per això van començar i van creure que aquesta col·lecció era necessària. Però com sabeu també, aquests projectes no podrien veure la llum i no podrien eixir tan bé conforme eixen sense la implicació de persones com Miquel, l'arxiver. Sense ell això seria impossible.
L'obra de Tere Ferrando Pérez la va conèixer més àmpliament Laura Castellà arran de les cites d'Art i Café que s'impulsaren fa uns anys enrere des de la regidoria de Cultura que ella mateixa dirigia en aquell moment. Cites per a posar en valor les dones artistes i visibilitzar-les, recordava Castellà.
Vaig conèixer més la seva obra amb les cites que teníem així, com us fem un cafenet, unes cites que teníem per a posar en valor les dones artistes del nostre poble i, com dic, visibilitzar-les perquè és el més important. Però avui, per acabar, em quedé amb una frase que diu Tere, d'ella mateixa, que és una pregunta més bé que es fa a ella mateixa, que la diu a ser llibre, que és que hauria sigut per a mi un mestre especialista i altres arts plàstiques. Pues suposa que això ara ens ho contarà, que hauria sigut per a ella tindre un mestre especialista, com ella diu. Bueno, gràcies, Tere, per la teua constància i perseverància, perquè així les dones continuem tenint referents on mirar-nos per a saber que tot es pot aconseguir amb voluntat i constància.
Primer l'amor i després la tècnica, unes paraules pronunciades pel papa Lleó XIV durant el comiat de Barcelona, unes paraules que Ferran Ferrando va parafrasejar per a definir la manera de pintar de la seva cosina, Tere Ferrando. La seva va ser, això sí, una intervenció breu.
Tots haureu vist el dia que el papa es va despedir de Barcelona. Quan va eixir allí al costat de la Sagrada Família, primer l'amor i després la tècnica. Així tenim l'exemple. Jo vaig ser el primer sorprès el dia que vaig veure la seva exposició, perquè no sabia res, no sabia que la meva cosineta pensava. Simplement dic això, que si no vas agradar, no ho voleu i no ho teniu dins del cor, no feu res.
Com un dia molt especial va viure la pintora la presentació de la publicació del llibre, Tere Ferrando Pérez, plasmant els bons records. Confessa que li dona molta glòria i per això agraïa que des de l'Arxiu i l'Ajuntament de Pego s'hagués promogut la iniciativa. I això és el que exactament ens deia d'ella mateixa.
Soc Tere Ferrando Pérez de Pego. Vaig néixer el dia 2 de gener de 1953. Tinc 73 anys. Filla de pares llauradors i els meus antepassats també eren llauradors. Jo he viscut en aquest ambient. Jo era una xiqueta que li agradava molt dibuixar. De fet, els Reis em van portar una pissarra i la tenia allí a casa penjar i sempre estava dibuixant, en la classe fent trueque. Les meues companyeres em feien els problemes de matemàtiques i jo es feia els dibuixos. De totes les assignatures, el dibuix i les manualitats, sempre he tret bones notes. I vaig anar a l'escola fins als 12 anys, que entonces tren el certificat. La meva mare em va comprar una màquina de bordar i em vaig ensenyar a bordar i bordava xobars.
M'haguera agradat estudiar Belles Arts, és el que confessa Tere Ferrando Pérez, conscient de les seues possibilitats, perquè aquest desig no el va poder complir, es va conformar dibuixant, pintant i brodant.
A mi m'haguera agradat que si fora ara me n'haver anat a estudiar Belles Arts, però en ma casa no podíem. I em conformava dibuixant i pintant i bordant, que també estava vinculat en el dibuix. Després vaig estar en una casa de mobles, que estava entonces en el Pla de la Font, mobles alemany. Havia molts mobles i també quadros. Jo em quedava boba mirant-los, de quina forma tenien les pinzellades pintades, fins que un dia em vaig decidir a copiar-ne un. Va ser el meu primer quadre, pintat a l'oli, que encara el tinc penjat en casa. Va ser en el 1970.
Inquieta artísticament, Tere Ferrando prova amb la ceràmica. S'introduïx assistint a un curs a València de pintura i ceràmica.
A partir d'ahí vaig alternar la pintura i el bordat, fins que em vaig decidir per la pintura. En l'any 1972 vaig fer la meva primera exposició col·lectiva en l'Aula de Cultura de Pego i a partir d'ahir he fet moltes exposicions. També em vaig interessar per la ceràmica. Vaig anar a València per a fer un curs de pintura i ceràmica i ensenyar-me les tècniques i he fet molts treballs. Em vaig comprar un forn per a poder coure la ceràmica i el fang, que també he treballat en fang, modelant-lo.
Per a Tere Ferrando, el suport on pintar no ha sigut mai un problema. De fet, li agrada fer-ho sobre el cristall i l'aquarela se suma a les tècniques que Tere té gust de gastar.
He treballat fent pintura sobre cristall. He fet moltes cristaleres per a cases. També li pintava per a un cristaler i si se presenta encara les faig. Vam anar a València la meva filla i jo a fer un curset de vidrieres emplomades, que en casa tinc tots els materials. Se n'han fet algunes que també queden precioses. L'aquarela és una cosa que també m'agrada, n'hi tinc moltes fetes i és una pintura molt agraïda.
La restauració és una altra de les modalitats que agraden a Tere Ferrando i des de 2004 dona classes de pintura i ceràmica al Centre d'Envelliment Actiu de Pego.
M'agrada la restauració. Vaig restaurar a Sant Blai i les seues Andes. Segon, vaig restaurar les Andes de la Mare de Déu dels Dolors, que estaven superestropejades. I després em vam portar per a restaurar la Mare de Déu del Rosari de l'Atzúbia, que també estava molt estropejada, igual com les seues Andes, i alguns treballs que segueixen portant-me. En fi, que jo no pare. I des de l'any 2004 que estic donant classes de ceràmica i de pintura en el CEAM de Pego, per a la vesprà. De 4 a 7 venen moltes dones i jubilades i homes allí a pintar i mos ho passem molt bé. Pintem i també berenem.
La seva gran passió és pintar i per això continua fent-ho a casa. Ho fa en la ment posada en les pròximes exposicions. Com ella mateixa diu, la qüestió és no parar. I no parar fent el que l'apassiona, perquè per a Tere Ferrando Pérez la pintura no és fer simplement dos ratlles i dos coses que ni fu ni fa. Per a ella, fer un quadre és sentir alguna cosa dins seua. L'escoltem explicant algunes de les obres que va poder contemplar la gent que va estar present durant esta presentació.
El cas, si pot ser, és no parar. Pues mira, jo quan pinto un quadre, tinc gust, és no simplement és pintar un quadre, és saber que dins d'aquest quadre s'amaga algo que el rosega algo per dins. El toca el coret, com per exemple, mira, aquesta cambra que és de la meva família, aquell colomer que és d'una casa que vaig tenir jo amistat, i aquesta és ma casa, que és la meva família quan estàvem fent pastissets i el vaig fer de pensament, i la terra d'arròs, quan estan plantant l'arròs i quan arrenquen el planter, és saber que dins d'aquest quadre s'amaga algo que a tu el toca el cor. No és simplement dos ratlles i dos coses que difun i fa. I per mi un quadre és sentir algo dins de tu. I la veritat és això, la veritat. Igual com el cristal, també, el que sé del cristal, pues, també vaig voler posar el poble de Pego, fet en cristal. Igual com la ceràmica, també, tenia un búcaro allà dins de casa i vaig voler plasmar-lo en corda seca. I allí unes dones que també estan recol·lectant el blat, no saps, l'arròs. I aquestes escultures de fang, el tiro i arrastre. Es tiren dos cavalls a veure qui guanya més, no saps? I l'altre és estan estirant. Jo la veritat és que quan pinte tinc que sentir algo dins d'aquest quadre o dins d'aquesta escultura o dins de lo que siga. Els senyors, per mi pintar, pues no té sentit. I la veritat és això.
Informatius Radio Pego, amb Sara García.
I abans de finalitzar esta part de l'informatiu, dos qüestions breus. La primera és que avui anava a celebrar-se esta vesprada la primera sessió del cinema a la fresca que organitzen Atzaila i Pego Viu. Tenia lloc a l'Espai Veïnal, és un lloc obert, però davant l'avís actiu, l'avís taronja per temperatures altes, que està actiu fins a les 8 de la nit, han decidit ajornar aquesta activitat a l'aire lliure. I també s'ha ajornat el concert que s'havia de realitzar dins la campanya a l'estiu a Pego es viu per a este divendres a les 8:30 amb l'actuació del trio de corda Marina Alta. Este concert se celebrarà Este mateix diumenge, el 12 de juliol, i a la mateixa hora, a les 8:30, al mateix lloc on havia de realitzar-se, que és a la plaça de Jaume I. Per tant, Trio de corda Marina Alta, este diumenge, 12 de juliol, a les 8:30 de la vesprada, a la plaça Jaume I.
L'oratge a Ràdio Pego.
I pel que fa a l'oratge, ja ho hem dit, estem amb l'avís taronja per altes temperatures actiu fins a les 8 de la nit, i avui aquestes temperatures han estat entre els 26 graus d'esta passada nit i arribarem, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, als 41. Esta vesprada nit el vent estarà encalmat. Fins a aquest moment va bufar al voltant d'uns 15 km per hora de component sud. Per a demà divendres tindrem el cel ras amb temperatures més acords a l'època de l'any en la que estem, o al mes en el que estem de l'any. 24 graus de mínima i 35 de màxima tindrem divendres, i el vent bufarà variable, generalment ho farà de manera fluixa. Per a dissabte tindrem intervals de núvols i temperatures suaus, 23 graus de mínima i 33 de màxima, amb un vent que bufarà de component nord-est al voltant dels 10 km per hora. Diumenge començarem la jornada amb nuvolositat fins al migdia aproximadament. Els núvols continuaran sent abundants en la segona part del dia, però és veritat que ja veurem ullades de sol. I temperatures diumenge entre els 24 graus de mínima i els 33 de màxima, amb un vent que bufarà al voltant de 15 km per hora de component nord-est. I a partir de dimarts que ve, si les coses que van preveient-se es donen, es confirmen, tornaríem a tindre temperatures cada vegada més altes, perquè segons l'Agència Estatal de Meteorologia, a dia d'avui, dijous 9 de juliol, el dimarts 14 tindríem 39 graus de màxima i dimecres 15, 41 de màxima. Però veurem com evoluciona la situació. I fins ací este espai de l'oratge. I fins ací l'informatiu d'avui, dijous 9 de juliol. Un informatiu que, doncs, de moment deixem ací, i agraïm com cada dia que esteu ahí a l'altre costat escoltant-nos i fent-nos companyia. I tornarà, si no passa res, el dia 21 d'este mes de juliol. M'agafa uns dies de descans per a recuperar forces, però, com diem, tornem a donar informació a partir del dia 21 i, si fa falta, també el dilluns dia 20 en esta sintonia. No obstant això, tindreu música i tindreu gent en directe a Mapi i a Vicent, així que vos deixe a bon recapte i, com dic, vos trobaré a faltar i espere que estos dies en els que no estic ho passeu molt bé i porteu molt bé els dies de calor i no tanta calor i aquestes coses, que n'hi ha moltes activitats, no?, a les que sobretot a partir que cau el sol ens podem apuntar i gaudir d'elles. Fins aleshores, això, a passar-ho bé. Adeu.